Interessant entrevista a la delegada especial de violència de gènere, Victòria Maria Rossell. Potser ha deixat algun dubte a l'ambient, l'entrevista amb la senyora, i mira que ha tingut temps per explicar-se. El que està molt clar és que no nomenarà en Joan López Alegre com adjunt a la delegació especial, perquè se'ls han tingut molt cordial i molt amablement. Però se'ls han tingut.
Faltaria més.
A veure, també l'Anton és el tertulià jurista a la taula, això ha quedat clar. El Codi Penal del 95 porta 36 reformes. I és bastant contrari, per cert, a la contrarreforma aquesta. De fet, a les 9:59, dins les recomanacions, ha dit un tal Manuel Marchena, us sonarà. I aquí han fet un breu, el vell amic de...
Un breu,
el dels Consumo Grado, no recordeu? Consumo Grado, però anar fotent la pel darrere. Bueno, en fi, ha aparegut també l'altre clàssic, L'àvia del Toni Aire. Jo començo a pensar que no existeix aquesta senyora, en tot el respecte.
Veure, ja no,
perquè la fa servir...
Ara ja no, però clar, però la fa servir... va existir. Ja.
Però... Ara ja no, te l'acaba
de fotre. És un patxum.
Però el Celsia... Inspirito...
Vull dir que potser t'ho inventes una mica, les frases de l'àvia, que és un recurs...
Tenia saviesa d'aquesta popular, que ara apliquen candidats a les alcaldies i a les mocions de censur.
Bé, en aquest... No dubto de l'existència de la senyora, eh? Dubto de les frases de la senyora.
La senyora ha insistit, però ara ja...
Sí, la senyora ha insistit.
Ara no es pot defensar.
No, però té el seu net aquí. Bueno, en tot cas, l'infern de bones intencions n'és ple.
Exacte.
Deia l'estimada àvia de l'aire. La pregunta del dia, la de Setanà Lolo García a la Victòria Rossell. Ara es podia reformar això sense tocar les penes baixes? I aquí... parece muy buena pregunta, pero no tan buena pregunta, perquè jo crec que has tocat una mica el moll de l'os i la senyora no ha volgut acabar de respondre la qüestió. Bé, també hem tingut Turquia, com acabem de sentir, amb el pobre...
Com el pobre?
Arrenteres Maria.
No s'ha mort.
Bueno, no, l'altre dia estava a la guerra d'Ucraïna, que en vaig sempre va tot a... entre el del Baix Llobregat, que es passa el dia a l'aeroport, i el d'això, i l'Armen, que és el reportero Tribulete. En tot cas, hem parlat d'aquest tema. També ha vingut la Mònica Usart fregant-se les mans i contenta, dient, bé, la llevantada, eh? La tia estava, com, ha dit llevantada, però amb sadisme, ho hem notat tots perfectament. També hem parlat amb el sismòleg Jordi Díaz, no l'actor, sinó el senyor sismòleg de Turquia, que ens ha explicat molt bé la falla Anatòlia. 10:40 del matí. Cotacloc, cotacloc. Què ha passat, Jordi Maria? Pots confessar o debat?
Sí, perquè s'ha d'una ampolla d'aigua i l'ha tornat a la... Se n'han d'entrar a la paperera.
Una pugna entre Basté i jo,
passat.
Com gran basquetbolista que és ell, de anys i panys i, bueno, i tot, ho sé, i tal, doncs, que porto uns dies fallant, la cistella.
Una.
Però sí, és molt fort, perquè tu estaves d'esquena, has sentit el soroll de l'ampolla.
Sí, i em giro com una rata.
Has girat com una gazela.
És que Basté i jo, hi ha moments que són com un matrimoni.
Escolta,
i llavors, ens mirem en plan, m'ha enganxat el cabron.
Acabaré abans avui per anar amb el Spielberg amb tranquil·litat, doncs, no.
Sí, tranquil·litat aquí. A veure, tranquil·litat aquí, tranquil·litat i bona recu. I bona recu tampoc seria...
Ets un nubus.
Vos tranquil·litat posa el Gaspar Hernández i aquestes coses. Bueno, en fi, acabo.
Ai, Gaspar Hernández, aquells colls de Mao.
Calma. Va, nois, acabo amb la Victòria Rossell sobre el sí a sí. No hay que analizar con populacherismo primitivista lo que está sucediendo.
Per qui anava, això?
Bueno, pels populacheristes primitius. Jo crec que l'he dit al Joan.
Segons la senyora aquesta podemita, soc un neandertal.
No era primitivista, era punitivista.
Punitivista, efectivament. Lola García, moltes gràcies. Joan López Alegre, fins la setmana que ve. Moltes gràcies, Bernat. Gràcies, Toni Aire.
Les teves.
Don Anton Losada, bons dies.
Bon Jordi, bons dies.
Bons dies, què passa? Spielberg, calma, una recu. No, Spielberg, vull dir... Bueno, tant de bo. No descartem.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a banksabadell.com/hipoteques. Sabadell, necessites un banc?
El perquè de tot plegat.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Benvinguts a Hollywood! Aquí els somnis es fan realitat, així que segueixin somiant.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona. Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93 241 78 88.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Navajas, el último Mecano, l'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
Si ets cuinetes, para l'orella. Ara, La Vanguardia et regala un wok smec del color que més t'agradi perquè puguis cuinar de forma sana, saludable i amb molt d'estil. Subscriu-t'hi ara al 933 481 482 i per només 39 euros rebràs La Vanguardia cada dia i t'emportaràs un magnífic wok smec. Afanya't, que les unitats són limitades.
RAC 1. Tots som 1.
Senyors passatgers, el nou SUV C5 Aircross arriba a destinació. Cap de setmana amb amics a la neu. Els que vulguin estar ben còmodes gaudiran de 3 seients independents disponibles en cas de cruiximents.
Nou SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid. Tan generós com tu. Puja el dia C fins al 20 de febrer amb un finançament supergenerós. Citroën. Condicions a citroen.es.
Per començar bé l'any, activa el benestar de la teva boca i prepara't pel millor somriure. A les clíniques dentals d'instituts odontològics, ara tens un 20% de descompte en tots els tractaments d'odontologia general. Demana cita a ioa.es o truca al 900-131-002. Instituts odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
El Festival Jardins Terramar de Sitges presenta l'únic concert a Catalunya de Tom Jones. Els nous espectacles dels Amics de les Arts, Su, Sara Baras i Blaumut i la nova gira de la cantautora francesa Zaz. Entrades a la venda a festivaljardinsterramar.com. Del 28 de juliol al 10 d'agost, Jo Soc Terramar. I tu?
Escolta, què fas?
Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint! Molt
bé. Rasques multiplicador de l'11. Multiplica el teu premi i podràs guanyar a l'instant fins a 500.000 euros. Guanya'l ràpid i gaudeix-lo molt. Rasques multiplicador de l'11.
Prenent el sol.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
L'enciam de la Burger ja compta com menjar verdura. Compleix també el propòsit d'estalviar amb Verti i contracta l'assegurança de la teva llar des de 78 euros. Entra i comprova-ho a Verti.es.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso
penso que l'Escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar amb si mateix ja és un fet cultural.
Escolta la l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1. Tots som...
Més?
U. Dilluns 13 de febrer arriba el Dia Mundial de la Ràdio.
I què? Aquest any què farem?
La ràdio cap per avall?
Ui, aquest any.
Buah, aquest any serà èpic.
Però què passarà? Què passarà?
La resposta ben aviat. RAC1. Tots som... El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Guaita-la! L'esquena endiumenjada per rebre un gran premi. Guaita-la, guaita-la, guaita-la. L'ho he vist, l'ho he vist, sí. A mi no m'ho entenc, home.
Perquè la ràdio és així.
Aquest premi que he fixat, ja te'n pots fotre ben pel cul.
11 i 10. Un dels directors, ara anem a parlar de Steven Spielberg. Hola, Toni, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Has vist els Fabelman?
Sí.
I què tal?
Genial.
Genial.
Bueno, és una pel·lícula que en algun moment Spielberg havia de fer. Perquè, per molts motius, perquè un director com ell, en algun moment pensa, algun dia et parlarà de la seva infància. I afegit això, que ara molts directors estan fent això. Mm-hmm. Ho ha fet, doncs, Alfonso Cuarón, ho ha fet Kenneth Branagh, i pensava, hòstia, Spielberg, seria bé, perquè ja sap, un si és cinèfil sap que Spielberg, doncs, va començar a viure el cine de molt jovenet, no? I aquesta pel·lícula tracta d'això.
J. Bayona, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé. Has vist tu els Fableman?
Sí, jo l'he vist ja unes quantes vegades, ja.
Hòstia, ai, si l'has vist unes quantes vegades vol dir que t'ha agradat molt?
Sí, m'ha agradat molt, sí, m'ha agradat molt. La vaig veure la primera vegada que la vaig veure no la vaig veure al cinema, perquè la vaig veure amb els sistemes aquests que la cadena de Hollywood et permet veure les pel·lícules a casa per poder votar, i després ja la vaig anar a veure al cinema.
I t'ha agradat molt, eh?
Moltíssim, sí, és una molt bona pel·lícula.
Va, escolta'm, deixa'm preguntar, estàs muntant, i ara en parlarem, perquè vull parlar poca estona amb tu, més que res perquè puguis continuar treballant, però abans... Deixa'm preguntar-te, mira, estic veient a totes les imatges de totes les televisions el terratrèmol de Turquia i de Síria, i aquestes imatges, i això em porten moltes vegades a pensar, quan vas amb el cinema, el que tu vas filmar en aquella pel·lícula després del tsunami, que era lo imposible. Em permets, no?, que tingui aquest record d'aquesta pel·lícula, que em sembla que serà reposada un dia a Barcelona, no?
Sí, farem una projecció per celebrar el desè aniversari, perquè ja fa 10 anys que es va fer la pel·lícula, i farem una projecció, i seré jo al cinema amb la Maria Belón, i serà, ara no recordo el dia, tu saps el dia?
Jo crec que és el 4 de març, que és un dissabte.
El 4 de març, dissabte, al cinema Aribau.
Al cinema Aribau.
Una sala molt, el cinema més gran de Barcelona, per veure Lo Impossible.
Efectivament, però és qui vulgui que, no crec, no, segur que ja estan les entrades a la venda, 4 de març, amb el propi J. Bayona i amb la Maria Belón, que és la protagonista històrica de la en qui es basa la pel·lícula que va dirigir el J. Bayona ja fa, quin horror, ja fa 10 anys. J., és exagerat dir que si ets director de cinema és gràcies o per culpa de l'Steven Spielberg?
Bueno, jo ja volia ser director de cinema abans de conèixer la figura de l'Steven Spielberg, perquè a mi em va agradar molt E.T., que jo recordo... Ja, de fet, el Fabelman comença amb una escena on es veu el que es suposa que és l'Spielberg de petit, que té por d'entrar al cinema, i el seu pare i la seva mare li estan intentant convèncer d'entrar, i jo vaig viure la mateixa escena amb E.T. Jo estava amb el meu germà Bassó, érem a la porta del, crec que era el Cine Rio, teníem 6 anys, i estava amb el meu germà i jo plorant perquè no volíem entrar al cinema, perquè havíem vist les fotos de l'E.T. i ens donava molta por, i els meus pares estaven intentant convèncer el meu germà i a mi d'entrar al cinema, I, de fet, aquell dia no vam aconseguir entrar perquè hi havia tant que es van acabar les entrades, però vam tornar després un altre dia i ens va agradar molt la pel·lícula. Però és la mateixa escena que veus a la pel·lícula de l'Spielberg. Hmm.
O sigui, a tu em puc imaginar plorant. El Carlos també, eh?
Sí, estàvem els dos plorant com bojos, perquè no, ens donava molta por a la figura de l'ET i no volíem entrar al cinema.
Què creus que fa que l'Spielberg s'hagi convertit en un dels grans genis contemporanis del cinema a nivell mundial? Els temes que toca, la manera de dirigir, la gent de la que s'envolta, els temes, diguem, universals i transversals amb les diferents generacions, en què?
Bueno, jo penso que és un director de moltíssim talent, és un director nascut a la indústria que d'alguna forma és l'hereu del gran cinema espectacle de Hollywood, del cinema durat de Hollywood, no? De l'època daurada de Hollywood, és el gran continuador, és el que va d'alguna forma acabar amb la crisi del cinema als anys 60 i va canviar la manera de fer i de veure les pel·lícules, i va ser el primer que va estrenar un blockbuster en una quantitat una gran quantitat de cinemes al cap de setmana d'estrena. Abans les pel·lícules estrenaven en pocs cinemes i ell va ser el creador del que avui dia anomenem el blockbuster. Això ho va fer amb Tauró i ha canviat la manera i la forma de veure les pel·lícules, i després té una capacitat brutal de connectar amb l'espectador, no? D'alguna forma de connectar amb si mateix, que és el que veiem als Fabelman, i des d'allà connectar amb l'espectador.
Ciència-ficció, aventures, tragèdia, melodrama, cinema bèl·lic, fins i tot musicals. Hi ha algun gènere que creguis, Jota, que Spielberg domini per sobre dels altres?
El que a Spielberg li agrada molt és el cinema. Això, hi ha una altra figura que és similar, que és el Polanski. Si mires la seva filmografia, també cada pel·lícula és un gènere diferent, i és perquè són directors que estimen moltíssim el cinema i proven a fer pel·lícules com les que els han agradat quan eren joves i les van veure, no? I per això tenen pel·lícules de tots els gèneres. Però el que és maco d'aquests directors és com trobes sempre la seva personalitat i un discurs molt similar que, d'alguna forma, com deia abans, ve de connectar amb el seu interior i d'aquí amb l'espectador, no? Des d'aquest punt amb l'espectador.
Suposo que tu el vas conèixer, suposo, que quan vas dirigir la segona entrega de Jurassic World, la del Regne Caigut, allà va ser quan el vas conèixer?
Jo el vaig conèixer el primer cop que el vaig veure, bueno, va ser una trobada accidental, perquè jo hi era al menjador dels estudis de Sony, i vaig anar allà a menjar amb un amic, i ell seia assegut a la taula del costat, i no li vaig dir res, perquè va fer molta vergonya, però després, anys després, crec que va ser als Globus d'Or, que me'l van presentar perquè volien que jo dirigís la primera de Jurassic World, no la segona, que és la que vaig fer. I allà vam parlar, ell em va explicar que pensava que jo era el director perfecte per fer la pel·lícula, i jo en aquell moment no ho veia clar perquè tenia molt poc temps per preparar la pel·lícula, encara no hi havia guió, i no em veia jo amb força de fer una pel·lícula amb la Spielberg amb tan poca preparació. Jo no volia... Si ho feia, ho volia fer bé, no? I li vaig dir que no, però després, quan va sortir la possibilitat de fer la segona, em van tocar un altre cop.
Li vas dir seguida que no, el dia aquell dels Globus d'Or, o no?
Sí, li vaig dir que no... Però, bueno, saps el que passa? Que normalment la gent li té molta por a l'Spielberg, i l'Spielberg és un director com tu, és a dir, sap perfectament el que estàs... Això li passava també al Guillermo del Toro, que va produir l'Orfanato, i era molt bon productor, perquè el ser director sap perfectament on estàs tu, el que estàs pensant, el que et fa por, i ell ho va entendre perfectament. Jo li vaig dir, mira, Steven, jo... Per mi és un somni fer una pel·lícula amb tu, però jo no puc fer una pel·lícula en aquestes condicions, encara sense guió, i rodem d'aquí 4 o 5 mesos. Després la pel·lícula es va retrasar. O sigui que jo tenia raó, no hi havia temps per preparar la pel·lícula. Però ja quan es va retrasar va ser amb un altre director.
Mm-hmm. Com és com a productor? Ho dic perquè, clar, el productor és el que... Teòricament el director mana sobre la pel·lícula, però el productor mana sobre tot. Com va ser amb ell?
Va ser molt semblant quan vaig treballar amb el Guillermo del Toro, no? Perquè és un productor, però és director. Ell sap perfectament tots els problemes que comporta una producció i la por del director, no? Quan està fent un projecte, no? I en aquest sentit és una persona molt càlida, que et va comprendre molt bé tota l'emissió que tenia de la pel·lícula, la va recolzar, ell li va encantar la proposta que vaig fer i ho va dir públicament, no? Que havia agafat la seva criatura i d'alguna manera l'havia fet meva, no? I l'havia portat al meu món. I això és el que més li va agradar, que fes d'aquella pel·lícula una pel·lícula molt arriscada, no? Perquè portava el gènere juràssic quasi una pel·lícula clàssica de monstres de tota la vida, no? De les que havia fet Universal tota la vida.
Mantens relació amb ella encara o no?
Bueno, quan veig les seves pel·lícules, normalment li envio un missatge dient el que m'ha agradat, no? I sí que he rebut projectes de l'Ambly, no? Del DreamWorks, no? De la seva productora, per fer altres pel·lícules, que m'encantaria fer una altra pel·lícula amb ell, no?
Interessant.
Però bueno, res d'exclusiva aquí, eh? O sigui,
No, però no has pactat res amb ell encara, eh?
No, res.
Va, escolta'm, t'he de preguntar quina és la... És a dir, ET, la primera que vas veure. Només deixa'm preguntar-te. És a dir, és que he vist les pel·lícules que ara el Toni Vall farà les 10 millors pel·lícules per ell de Steven Spielberg. No hi ha la meva preferida, ho he de dir. No hi ha la meva preferida... No. Ara t'ho explicaré. No hi ha la meva preferida. I li vull preguntar quina és la preferida o quines... O donen tres preferides, J, teves de Spielberg.
Bueno, per mi la pel·lícula, la millor pel·lícula de Spielberg, perquè és el que representa millor la seva filosofia, és ET. ET, jo penso que és la pel·lícula més personal, encara més personal jo penso que Los Fabelman, que Los Fabelman és una pel·lícula on tracta directament el divorci dels seus pares, però jo penso que la pel·lícula que parla millor del sentiment de soledat i del drama, no? del divorci dels pares, jo penso que ET ho porta mitjançant la fantasia encara un punt més, per mi, més gran, no? Però bueno, m'agraden molt les dues i jo penso que, no sé, ET i després m'agrada molt La llista de Schindler, m'agrada molt Tauró, m'agrada molt... Hi ha moltes que m'agraden. Atrápame si puedes, m'encanta.
Yeah. I és que jo n'hi ha...
Encuentro la tercera fase.
És que n'hi ha una... Jo ho porto dient des de fa anys i avui ho he dit com quatre vegades, però és que ningú em fa cas, que per mi la millor, ja ho sé, a mi La llista de Schindler em sembla magistral, però com que està tan maltractada la que diré ara, a mi és que em té el cor robat, que és El color púrpura. A tu no em va agradar El color púrpura?
Ara està produint una versió musical que s'estrenarà l'any vinent, penso.
En sèrio?
Sí, es va fer un musical del Color púrpura i ara l'està produint. Una versió nova pel cinema del musical.
Et va agradar a tu o no?
A mi m'agrada, però jo penso que és una pel·lícula on que està una... I jo penso que ell pensa una miqueta com jo també, que és una pel·lícula sobredirigida, és una pel·lícula on la càmera està per sobre de la història. I de fet, ell quan va fer La llista de Schindler va dir que li va anar molt bé fer El color púrpura abans per d'alguna forma no posar-s'hi ell per sobre de la història. Jo penso que a vegades quan veus El color púrpura està tan ben dirigida, la càmera està l'espectacle de càmera que està una miqueta per sobre de la història.
Escolta'm, on ets ara, Jota?
Ara estic a la meva oficina, a Barcelona.
Estàs treballant en la nova pel·lícula que ens vas explicar, eh? Los accidentes de los Andes, eh?
Sí.
Per Netflix.
Per Netflix, sí.
Val, per tant vol dir, perdona, sí. que anirà directament a pantalla de Netflix, no passarà per cinemes?
No, encara no ho sabem, això. De fet, Netflix té una política d'estrenar que depèn molt del moment en què s'estreni i encara no tenim data d'estrena.
Encara no teniu, perfecte. Però l'estàs acabant ja, no suposo? L'estem
muntant. Jo et dic que és una pel·lícula per veure la pantalla gran, això sí que ho puc dir, perquè és una pel·lícula molt espectacular en el sentit que la localització on succeeix la història són els Andes. Pots imaginar com es veu els Andes a la pantalla gran, no?
Uà. Sí. I després tens algú previst o no?
No, ara mateix estic tan ficat en aquesta pel·lícula que no puc pensar en el que passarà després.
Perfecte.
Bueno, tinc projectes, alguns projectes s'han anunciat, però encara no puc dir quina serà la meva següent pel·lícula.
Val. Escolta'm, ens veiem el dia 4. Una abraçada molt forta, Jota, per haver-nos il·lustrat sobre el que significa pel cinema i per tu, Steven Spielberg. Una abraçada molt forta i que sigui tot un èxit, com sempre.
Vinga, molta gràcies,
adeu. Adeu, que vagi bé. En Jota Bayona hem comentat... he dit això, he avançat 10 pel·lícules, estimat Toni Vall, i no he volgut dir El color púrpura, perquè no l'he vist que no hi era.
No, no l'he posada.
No passa res.
És que perdona, tinc una llista de pel·lícules que no he posat, que la farem quan acabem.
Quan acabem, perfecte. Ara anem del 10 a l'1, eh? Que sàpigues que no he vist les tres primeres. O sigui, que no he vist les primeres, vull dir que les tres, que les que tu consideres les millors, no sé quines són.
Vale, no saps quines són.
Sí, perquè ho he mirat molt ràpid i he vist que no hi era El color púrpura. Aviam, número 10.
Això és la banda sonora de John Williams, òbviament, de Múnich.
Louis, who are you? English?
És la pel·lícula sobre el segrest i la mort d'11 atletes d'Israel als Jocs Olímpics de Múnich.
Exactament, de l'any 72. És una pel·lícula que trobo extraordinària, però absolutament genial. De contenció, de narració, de personatges. Una pel·lícula inesperada, com tantes altres, com deia el Bayona ara, de que no t'esperes que l'Spielberg dirigeixi, no? Com algunes que direm també en aquesta llista. Jo la trobo una pel·li absolutament genial.
Es pot veure a HBO Max en aquests moments. Número 9.
Doncs, entre les moltes pel·lícules futuristes que ha dirigit Spielberg, aquesta, quan jo recordo que la vaig veure al cine i la primera vegada em vaig quedar com meravellat, és Minority Report, que potser no és de les que la gent considera habitualment de les millors de Spielberg, però que jo trobo que és una virgueria sobre el futur, sobre la possibilitat de que la policia s'avanci, no?, en els crims i pugui detenir-los preventivament diguéssim, els assassins, els lladres, etc, etc, amb un Tom Cruise fantàstic també com a protagonista.
Es pot veure a Movistar Plus.
Molt bé.
I anem a la vuitena posició.
Do you have the papers?
M'encantar.
Not yet.
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon.
Hi ha un subgènere del cinema que jo crec que tu i a mi ens encanta igual, que és el cinema de periodisme.
Sí, m'encanta.
I hi ha una que és canònica, pel·lícula de Spielberg, que és Els papers del Pentàgon.
Sí.
Vaja, jo crec que l'he vist...
Que és una pel·lícula que, a més, amb el pas dels anys, sí, li donarem més importància.
Sí, a més, que... Sí, això ho podríem parlar un dia. Les pel·lícules noves sobre periodisme, perquè cada vegada n'hi ha més.
Sí, és veritat.
Ara hi ha la del Me Too, aquesta que es diu la investigació del New York Times sobre el cas Weinstein, que està molt bé, que es va estrenar fa unes setmanes, i, hòstia, a mi Los papeles del Pentágono és que m'hi enganxo cada vegada.
Sí, és bestial. The Post, que aquí The es Post. Va titular Les arxius del Pentàgon, que es pot veure a Netflix, a HBO Max i a Movistar Plus. Segons Toni Vall, la setena millor pel·lícula de Steven Spielberg és... És la primera trobada amb ovnis de Spielberg, que encuentres en la tercera fase.
Mira, aquesta pel·lícula, jo tenia una assignatura pendent amb ella, perquè jo la vaig veure per primera vegada potser fa 10 anys.
Només?
Sí, era com una cosa que... Saps aquelles pel·lis que se't resisteixen absurdament i inexplicablement? Vaig anar a la Filmoteca a veure-la, i em vaig, o sigui, literalment em van caure a terra, perquè és una pel·lícula fosca, no hi ha llum en tota la pel·lícula, és una pel·lícula ultra trista, desesperada, apocalíptica, amb aquesta,
bueno, clar, amb això...
aquesta música, clar, això, amb François Truffaut fent un paper, perquè Spielberg l'admirava profundament, el paper de Richard Dreyfuss, Melinda Dillon, que per cert ha mort aquesta setmana. Vaja, no sé, en contra de la tercera fase, és una pel·lícula potser...
Bueno, és un tema que l'ha obsessionat, aquest, eh?
De totes les que ha fet, potser és la més colpidora per mi.
Es pot veure Filmin. En sisena posició, que és la primera pel·lícula, cronològicament, de la història de Spielberg.
Sí, senyor.
Avui la Lola García, la subdirectora de La Vanguardia, deia és que m'angoixa aquesta pel·lícula cada vegada que la veig, perquè certament hem de dir que és una pel·lícula de molta tensió.
Normal, perquè és El diable sobre rodes, que és la primera pel·li llargmetratge de Spielberg, una pel·lícula feta amb 2 duros i mig, o un duro, que avui en dia segueix... I per cert, que hi ha un documental fet per un director català que es diu Enric Folch, que reconstrueix la importància d'aquesta pel·lícula i que a veure si l'aconsegueix tirar endavant.
No es pot veure cap plataforma, però en canvi es pot trobar al YouTube en versió original, qui vulgui.
Perfecte.
Mira, seguim repassant. Queden les 5 primeres, segons Toni Vall, pel·lícules de Steven Spielberg. La cinquena. I don't know anything about Ryan, I don't
care. Això és una meravella.
Sí. Això és una meravella. Això és Salvat el soldat Ryan.
Sí, la pel·li sobre la Segona Guerra Mundial, que va dirigir amb, la primera que va fer amb Tom Hanks, després han fet una llarga llista de col·laboracions, i el millor, què és el millor de Salvar el soldat Ryan? Sempre pregunten el, sempre diuen la pregunta, no? Jo crec que la mirada sobre el soldat, sobre la solitud del soldat, no? Que no és una pel·lícula triomfalista, a veure, té les típiques cosetes a Spielberg sobre que bonic que és Amèrica i tal, però en la seva intimitat retrata com és de merdosa la vida d'un soldat.
No està a cap plataforma gratis, està de lloguer a Amazon, a Movistar Plus, a Apple TV i a Rakuten. En aquesta època no... O sigui, ara aquesta pel·lícula no està, potser d'aquí 15 dies hi és, però ara de moment es pot llogar, però no es pot veure de franc. De fet, és la primera que va treballar de les moltes amb Tom Hanks.
Sí,
anem en quarta posició. No posem cap tràiler, sinó ara posarem la banda sonora i segurament ja no farà falta que diguem res més. Sorprèn que la posis, permetem, d'aquestes dues, com són Salvat el soldat Ryan i aquesta que és la llista Schindler, tan avall.
Ah, t'esperaves més a primers llocs.
Mira com ho estic mirant, m'estic passant tot el guió sense saber.
Doncs bé, aquesta banda sonora és mítica, no? És històrica. El violí aquest de John Williams per retratar els camps de concentració, no?, de nazis. I recordem una cosa molt important, fins la llista de Schindler, Spielberg no havia guanyat un puto Òscar,
I aquí els va guanyar tots.
Els va guanyar tots i amb tot mereixement, no? Perquè recordem, tu mencionaves el color porpra abans, és potser fins que va guanyar la llista de Schindler la gran decepció de Spielberg, no? Ha estat nominat a, no sé si eren 10 o
11,
10
sí,
11
sí.
Oscars i no va guanyar
cap.
Ni un, no? I llavors aquí va haver-hi com una espècie de reconciliació.
I va guanyar ell, va guanyar la banda sonora, sí, muntatge...
Tot. Molts
guió.
Molts tècnics els va guanyar amb la llista de Schindler.
Aquesta, Alicia Schindler, per Toni Valls, és la quarta. La tercera, anem al podi. Tercera, estarem al podi. La tercera millor pel·lícula de la filmografia de Spielberg per Toni Vall és...
No, és que aquesta és una altra cosa. Podríem fer una secció de Spielberg només amb les bandes sonores,
correcte,
de John Williams.
Correcte. Mira, aquesta, E.T.
E.T., perquè E.T. és el cinema, no? És una pel·lícula... Ho deia allò abans, sobre la solitud, sobre la infància, sobre els somnis, sobre l'amistat d'E.T. I el nen, no? Elliot. Doncs és com una cosa extraordinària, sobre els pares, sobre la família, evidentment sobre el que hi ha més enllà de nosaltres, no? I tantes coses que es concentren en aquesta pel·lícula, que durant molts anys era... Jo sempre que algú deia, quina pel·lícula t'ha fet plorar més al cine? Sempre em deien tothom ET, no? A mi no, era la pregunta que...
Quina has plorat més tu al cine?
Ostres, m'hauria de pensar, no? Mm-hmm. Jo, ara que fa 20 anys, no 20, no, 25 anys de Titanic, jo vaig plorar amb Titanic.
No, ho reconec. Molta gent. Escolta'm, i crec que ja no posem més trailers en el que queda de rànquing, em diuen Jordi Saumell, perquè la música les identifica perfectament. Per tant, ET és número 3. Anem a la medalla de plata, segons Toni Vall, ahir. Per cert, que ET es pot veure a Amazon Prime. Vaja, una altra. Això és Tauró.
Doncs clar, Tauró. Tauró, que és... Jo crec que ho deia abans també el Bayona, amb bon criteri, no? És el naixement del cine modern, Tauró. Què és el cine modern? Tiburón, de Spielberg. Perquè va crear una nova manera de producció, perquè va sobrepassar tots els límits del pressupost, perquè es va inventar el blockbuster, o sigui, el cinema d'avui en dia, els grans, les pel·lícules de gran taquillatge, no era un concepte que existís abans de Tauró, no? L'any 75, ell doncs, inventa aquesta pel·lícula absolutament moderna, jove i impossible que passi mai el temps.
Anem a la primera. Segons Toni Vall, la millor pel·lícula de Steven Spielberg és... de la trilogia inicial de Indiana Jones, que és Busca l'Arca Perduda.
Mira, jo he posat que...
Que no està de franga a cap plataforma.
Per mi és la trilogia sencera. No volia escollir una... O sigui, és com una trilogia magna, no?, sobre l'espectacle, sobre l'aventura. Jo sí que he d'escollir una de les tres, perquè la 4 la deixem a part.
Sí, perquè a més no la dirigeix ell.
La quarta, la
cinquena,
però,
vull dir.
Però se li va anar una mica la pilota, això ho hem de reconèixer, eh? No, a veure, a mi jo m'ho vaig passar bé.
Però clar.
Però tot allò dels extraterrestres, tota aquella història...
Em va treure
una mica. Però si hagués d'escollir una de les tres, potser escolliria la tercera, perquè és la potser és la que més millor m'ho he passat, l'única que he vist a l'estrena del cinema.
És l'última croada, no?
L'última croada, la història del pare, Sean Connery, una emoció pura, River Phoenix fent d'ell de jove, no sé, potser escolliria aquesta, però mira, el Temple Maleït i En busca d'Arca Perduda són joies.
Aquest matí hem demanat als oients a través de l'etiqueta CineRacú que ens fessin arribar la seva pel·lícula preferida, Spielberg. Entre els títols citats n'hi ha de recents com Ready Player One.
Aquesta a mi no em va dir res.
A mi sí, a mi em va agradar. També Intel·ligència Artificial.
Home, clar.
Atrapa'm si pots.
Fantàstica.
Tintín.
Genial.
Hi ha algú que diu La Terminal, també.
La Terminal, L'Imperi del Sol, també.
Sí, home, L'Imperi del Sol, amb Christian Bale, de nen.
Sí,
i el podi dels oients queda tercera posició compartida pel color púrpura. Els nostres oients són molt savis. I la llista de Schindler, la segona, Indiana Jones, i així la pel·lícula preferida de Spielberg pels oients del món, una recusa aquesta. La tercera fase.
M'ha sorprès. Sorprenent, però està molt bé.
A mi també és, home.
Una obra mestra total, però no m'ho esperava.
Fixa't que no sortit West Side Story.
No, tampoc. I el color púrpura que l'hem mencionat, 1941, sí. El pont dels espies.
Sí.
Bé, perdona, hi ha una pregunta que he vist al guió que no me l'has fet.
Aviam.
Quina és la pitjor pel·lícula de Spielberg?
Ah, no, t'ho he preguntat. Sí, la pitjor?
Ho tinc claríssim.
L'última d'Indiana Jones, no?
No, n'hi ha una pitjor.
Encara? Quina?
Hook.
Mira,
doncs... Hòstia,
sí?
La vaig trobar infernal en el seu moment. I mira que jo era jovenet, quan la vaig veure al cinema Bosque de Barcelona, per cert. I la vaig tornar a veure fa uns anys.
I no.
Francament, aquell dia no estava al cas.
Bueno, he d'anar a veure el Fabelman, doncs...
Jo hi aniria, t'ho dic així.
No, jo me n'aniré perquè jo a Spielberg hi vaig.
Jo hi aniria i tots els oients que ens estan per aquests mons, suggerir-los que vagin. Són 2 hores i mitja que s'ho passaran en gran, la veritat.
Sí? És de passar bé?
Home, clar, és passar-s'ho bé, és emocionar-se, és assistir a una infància... Evidentment, ell no s'ha amagat en cap moment de que és la seva infància, per tant, òbviament també hi deuen haver elements de
ficció,
però el nen protagonista és ell. Sí.
Gràcies, Toni Vall.
Gràcies.
Fins ara. 11:37, la sèrie s'agafa en protagonisme amb l'Alejandra Palés i el Pere Solà Ginferrer d'aquí uns moments, aquí al Món a RAC1.
Quan toques una guitarra elèctrica sota una tempesta elèctrica de manera electritzant, sona així. I quan condueixes un cotxe elèctric assegurat per Línia Directa, sona així. A Línia Directa som líders en elèctrics. Per això et donem un tot risc en franquícia per elèctrics a un preu definitiu de 249 euros. I també per híbrids endollables. I la teva moto elèctrica per només 119 euros. Vine a directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Un planàs deliciós per Sant Valentí? No tens excusa. Perquè fins al 18 de febrer a La Sirena t'estalvies gairebé 9 euros en el pack estalvi amb 2 plats per triar i postres. Millor congelat, millor La Sirena.
Me acabo de comprar el nuevo Samsung Galaxy S23 con un procesador épico, modo nightography, batería 48 horas, carga rápida, pantallón QHD. ¿Y cómo me acuerdo de todo eso? Ah, que viene con el doble de memoria. Samsung Galaxy S23. Precómpralo ya en Samsung.com con el doble de memoria y hasta 150 euros de descuento extra por tu antiguo dispositivo. Consulta condiciones en Samsung.com.
Febrer és el mes blanc i a Montse Interiors apliquem un descompte de fins al 60%. Consulta condicions. Articles essencials, aquells que no poden faltar a casa teva. Ara és el millor moment. Jocs de tovalloles abans des de 23,95 euros, ara 14,95. I funda nòrdica dues peces des de 14,50 euros. Vine al mes blanc de Montse Interiors, a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. I recorda, fins al 60% de descompte, només fins a final de mes o exhaurir existències.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Torna l'èxit de la temporada passada al Teatre Goya. Quant temps em queda? Què faria si et quedés un mes de vida? Una comèdia per morir-te de riure. Escrita i dirigida per Marta Butxaca a partir del 8 de febrer al Teatre Goya. Compra les teves entrades al teatregoya.cat i a promentrada.com.
Més, 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 més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat. Nòrdics, adredons, llençols, tovalloles, cortines... Vine a la Mallorquina. Roba de llar amb l'estil i confiança de sempre. Més blanc a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Últims dies per veure Pares Normals al Teatre Poliorama, el musical d'èxit que ja han vist més de 30.000 espectadors. Una producció de Minoria Absoluta i Els Amics de les Arts sota la direcció de Sergi Balbel. Pares Normals, una comèdia musical que emociona.
Fins al 26 de febrer, improrrogable.
Té monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 13 al 17 de febrer, la Casa de Subhastes Soler i Llach organitzarem unes jornades de valoració gratuïtes a Barcelona. Els nostres experts examinaran els seus objectes al carrer Beethoven 13. Demani cita a info@soleillach.com o al 93 201 87 33.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenta, el podcast de salut i nutrició a RAC més 1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica. Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenta.
Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més
1.
Actualització constant a rac1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Un cara a cara d'una hora 25, una hora 30 entre Rufián i Sánchez. Sí, probablement sí.
Per cert, com està l'hemicicle, Armenteres, a aquesta alçada?
No l'estem veient amb gaires plànols de realització.
Perquè la ràdio és així.
19 minuts i les 12. Hola, Alejandra, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Pere, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem parlant de sèries, com sempre, amb ells dos, i estem parlant de Bojos per morir.
Dilluns mirem les llistes, i si no hi som, doncs quina merda.
La nova sèrie de TV3, dels creadors de Merlí.
Exacte, sí, sí. I en teoria, no?, havia d'agafar el relleu de Merlí i ser el fenomen de ficció de TV3. Jo crec que es quedarà bastant curta, que no arribarà a ser aquest fenomen. No? És una... No. O sigui, només per les audiències, i estem veient que era molt difícil, vull dir que també que sempre et comparin amb Merlí ha de ser difícil. És una sèrie que té un punt molt nostàlgic, perquè al final és la història de sis nois que entren a estudiar a l'Institut del Teatre l'any 97, i és bàsicament l'experiència de l'Héctor Lozano quan era estudiant a l'Institut del Teatre, i per això jo crec que és super nostàlgica. També és una sèrie molt positiva, de gent que té moltes ganes de fer coses, que la seva passió és actuar, i que ho donen tot per aquesta passió. Per mi potser és una miqueta massa tova, i a més, visualment, com li volen donar aquest punt de nostàlgia, té una llum així com una mica de somni, no, també? Mm.
Jo diria que a favor té, per exemple, l'Elisabet Casanovas, jo crec que està molt bé a la sèrie, l'Albert Salazar crec que també s'adequa molt al personatge, però, i això és una idea que posaria sobre la taula a nivell TV3, estem acostumats a un nivell de factura tècnica i visual que quan veus Bojos per Molière trobes a faltar una miqueta més de pressupost, sobretot si vols fer aquestes llicències més teatrals, amb aquest personatge que bàsicament serveix perquè miris la sèrie des d'un punt de vista gairebé més poètic. Crec que necessites poder crear millor una atmosfera i apostar-hi més a nivell de to i a nivell visual com llueix tot. És com que no m'acaben d'encaixar del tot aquestes peces.
A Apple TV ja es pot veure la primera sèrie de, mira, ara que parlàvem amb el Toni Vall de En busca l'arca perdida, doncs de Harrison Ford. What's on your mind today? Like, I want to change, but I'm not particularly... Teràpia s'infiltra, em va dir que a Bully no li va agradar.
Crec que vaig ser jo, fora d'antena, que no m'acaba d'emocionar. No m'acaba d'emocionar.
És la sèrie sobre un psiquiatre que està interpretat per en Jason Segel, que és era un dels actors de Como conocí a vostra madre, i que està en procés de dol perquè se li va morir la dona. I llavors decideix fer el que a vegades m'imagino que algun terapeuta ha volgut fer, o no, perquè tu parles amb terapeutes i amb psiquiatres i veus que són gent molt responsable i amb el cap molt assenyat, però decideix dir el que pensa de debò en els seus pacients per resoldre els seus problemes. Jo sé que a l'Alejandra no li ha agradat, i probablement els psiquiatres i psicòlegs s'enduguin les mans al cap veient com tracten els pacients, però em sembla una sèrie molt simpàtica.
Sent honestos, he vist els dos primers capítols. Per això li don un vot de confiança i espero que els següents capítols m'interessi més. Simplement em sembla que és una sèrie que parteix de tòpics que hem vist 30.000 vegades a la televisió i que en un principi no m'acaben de motivar. La història aquest del psiquiatre que ha perdut la dona i com superenfonsat, ho entenc, però no m'acaba de motivar.
I és divertida.
Jo espero que amb els següents capítols entrar-hi més i trobar-hi aquest punt de sèrie lloc feliç, no? Aquestes sèries que ens agrada, que ens donin com un entorn agradable.
I en Harrison Ford està bé, i jo li agrairia el que fa, per exemple, d'aparèixer sense samarreta, etc, perquè hi ha persones, actors, que quan es fan grans hi ha coses que no volen fer, i, ostres, veure cossos de 80 anys d'actors famosos en una producció comercial, no perquè estàs intentant guanyar l'Oscar fent una escena molt dramàtica, doncs em sembla que té aquest element de normalització que a vegades et costa veure segons quin tipus de ficció.
Anem a Apple també. Sí. Un lugar en el cielo. She's the woman who's nephew. Ja, amb el títol va la cosa. Sí, si tu et diuen Un lugar en el cielo, saps que no és ni de guerra, saps que no és una comèdia, saps que no és terror, saps que ploraràs com una magdalena, no? Estem parlant d'això?
Sí, que consti que m'agrada més el títol en anglès, que és Dear Edward, perquè la sèrie va sobre un nen que va amb avió amb la seva família, cau l'avió, mor absolutament tothom, menys ell. I va sobre com ell intenta superar aquest trauma i també les persones del grup de dol en què va la seva tieta, que l'ha de cuidar ara, i que tots comparteixen misèries. Ja des de la senyora Pija, que descobreix que el seu marit...
Era Solà
Junferrer. Jo és que mira, jo et diré per què ho miro. Jo veig aquest argument i penso, serà una merda. Però després veig que l'escriu en Jason Katims, que era el creador de Friday Night Lights, que és de les millors sèries del món,
sí,
i a mi és un home que em sap que, mira, jo si em vol tocar, si em vol tocar la fibra sensible, li dono el meu consentiment.
I bé.
Està bé. El primer episodi té una d'aquelles escenes que sobre et fa plorar, que crec que aborda la idea d'estar a punt de morir d'una manera novedosa, no tant des de veig flashos del que ha estat la meva vida, sinó de la gent que deixaré enrere i de la gent que estimo, que em va tocar la fibra. I és que...
Això es diu, torna-m'hi...
Un lugar en el cielo,
està
Apple TV Plus.
Apple TV Plus. Sí. A Disney Plus es pot veure una sèrie de superherois diferent. He was such a brave
little soldier. Carrie, I haven't got a penny.
Extraordinari.
És una meravella. Jo m'ho he passat tan bé amb aquesta sèrie. És una comèdia britànica que explica la història d'una noia, una noia una mica desestret, un tipus Fleabag o la Lena Dunham de Girls, que està enfadada i traumatitzada perquè tothom té superpoders menys ella, que no els ha pogut desenvolupar. I realment és una sèrie divertidíssima, diferent d'aquestes coses que només fan fer una mica els britànics, i a més com afegitor surt la monja de Derry Girls, que si heu vist Derry Girls sabeu que és una actriu divertidíssima i que val la pena veure una sèrie on surt ella.
És que és una sèrie que funciona molt bé, i és que dir que és una combinació entre Misfits, que és sèrie de culte per al tema de superpoders al Regne Unit, té una miqueta de Fleabag en quant a tenir una protagonista perduda a la vida, bastant despreciable quan es fa amb els seus éssers estimats, però que no n'és conscient, i Derry Girls en quant a que té comèdia britànica, amb aquelles interpretacions que si ho fes un espanyol diríem que és una
miqueta... sobreactuat, no?
Exacte, però si ho fa un britànic ho comprem, perquè els britànics tenen molt ben trobat aquest to. Doncs ostres, és que és una sèrie que té punts brillants.
Val, Netflix va estrenar la setmana passada un fenomen que es diu... Com es titula això?
Girls Fight Eva.
Let's go, ladies.
I have places to be. De fet, el que trobo interessant no és ben bé que sigui un fenomen internacional, sinó que Netflix ho vol convertir en un fenomen internacional. Va sobre 5 dones que en els anys 90 van tenir un hit i que des de llavors no han triomfat en el món de la música, són unes fracassades absolutes amb unes vides que totes elles consideren que són unes fracassades, i va estar en una plataforma de continguts on no havia tingut èxit als Estats Units. Netflix la va comprar pensant que seria allò que dirien, mira, jo estreno algo i ho converteixo en un èxit. I em sembla que està passant molt desapercebuda.
Anem a més novetats. Apparently, I've only been given half a minute to tell you about my picture. Per les 12, aquí al Món RQ, parlem de la Tierra según Filomena Kang.
Sí, això...
També...
És divertidíssim, és divertidíssima, també és un producte que jo crec que només saben fer els britànics, és un fals documental sobre la història de la civilització que presenta una suposada periodista que es diu Filomena Kang, que en realitat és la humorista Diane Morgan, que va entrevistant experts en història i en ciència, els fa preguntes totalment surrealistes, ells aguanten bastant el tipus sense dir-li vostè és imbècil, i és divertidíssima. I jo crec que és una cosa que només saben fer els britànics, que si ho fem aquí queda també cutre si no està molt ben guionitzat. I a favor, qui hi ha al darrere d'aquest projecte és el Charlie Brooker de Black Mirror, el creador de Black Mirror.
Que a mi em fa gràcia perquè és el típic projecte que la crítica li fascina, la gent comparteix captures a Twitter, etc. I tu surts al carrer i a ningú li importa un bledo.
Però de veritat, mireu-la, ara m'acaba de deixar fatal.
No, sí, jo encara no l'he vista i estic segur que m'encantarà, però em fa gràcia perquè mires quines són les més vistes de Netflix.
No, no hi apareix
ni de broma.
Va, i anem a un altre de Netflix, que és El Encargado.
Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas a Caos?
Comedia negra argentina.
Sí, El Encargado, de fet, es va estrenar fa uns mesos, però jo he aprofitat per recuperar-la ara, recentment, perquè tenia temps. I és divertidíssima. El protagonista és un porter d'un edifici benestant de Buenos Aires que descobreix que els veïns de l'edifici tenen previst agafar el terrat de l'edifici on ell té la seva casa, a tirar a terra la seva casa i muntar una piscina i un espai com d'esbarjo pels veïns, i per tant ella es queda sense casa i segurament es quedarà sense feina. Llavors decideix he de fer alguna cosa perquè això no passi, i llavors va fent i desfent i ficant-se a la vida dels seus veïns.
O sigui, és lema de plats bruts en què li treuen la caseta de dalt.
Efectivament, i conspirant contra els veïns per aconseguir que això no passi.
T'avorrim?
Sí.
Oi? Hola. Què tal? No t'interessa res el que em dius.
Sí, 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 m'interessa molt.
De què hem parlat?
No, a veure, un momentet. I és que... és a dir...
Puc veure el mòbil? Aquí enviaves un missatge ara, no?
A l'Anna Alfonso, ja t'ho dic jo. Sí.
Per dir-li què?
Una cosa que em demanava de metges. Com que jo estic tot el dia metges amunt, metges avall. Pues això...
Tot bé?
És que ens hem de revisar. En el taller. I llavors em demanava... una opinió, una cosa, a veure, m'estàs fent. Prou, diu, d'acord.
Val, tu estaves esperant a veure si podies explicar ja totes les intimitats de l'Anna Alfonso, no?
No, home, no, que va, en absolut.
Què va ser l'última cosa que vas portar al taller?
Les dents.
Ara et podria dir la titola, però mentiria. No, és que estava distret, perquè és que els mòbils s'han convertit en una interferència cap a les nostres vides, perquè tu estàs tan tranquil i de sobte el mòbil fa llumetes i crida la teva atenció i fa que et puguis dispersar en un moment puntual, saps?
Molt bé.
I això ens passa a tots, no sóc únic, perquè... A veure...
Aquí, aquí ha vist una mirada sí. d'en Bartoli cap a Jordi Basté.
Si em preguntes de què estic parlant i contestaria.
No, jo també estic parlant de sèries. Si sí,
molt,
molt
bé, molt bé.
Molt bé, molt però, bé. Quina però, és l'última sèrie que has vist tu?
Jo vaig veure per Nadal, com es deia, Smiley, i després vaig veure Macho Salfa.
I quina crítica ens pots fer d'aquestes dues sèries?
Pues Smiley va acabar massa ensucrada, em van agafar ganes a vomitar una mica.
Però era una comèdia romàntica, què esperaves?
Sí, però no ho sé, una miqueta
però
més de...
Que els matessin o...
No, no, que els matessin tampoc, però no té sentit que... Bueno, no farem spoilers, és igual, per qui no l'hagi vista. I Machos Alfa, doncs, és graciosa. Són quatre amics amb les seves respectives parelles i en definitiva el que fa és parlar de com es desenvolupa la seva vida en parella al llarg dels... 8 capítols, em sembla que són, o no sé quants. I es produeixen situacions molt, molt divertides.
Ja veus que no ens necessites,
no,
Jordi.
No, que tens ell.
No, i a més que, clar, que són quatre...
Quina?
Mira, i vull agrair a Joan Enric Barceló dels Amics de les Arts, que me la va recomanar i que m'ho estic passant molt bé. Que es diu The Bear, que ja sabeu que...
Aquí hem fet molt proselitisme,
ja sé,
de The Bear.
Fer,
i el primer cop ho vam fer amb l'Albert Sor, em sembla. No, estava al micròfon d'Albert Sor.
A mi qui m'ho va dir va ser el Joan Enric Barceló. Fora de l'estudi, m'ha dit, vés, mira The Bear.
L'heu de veure, és una molt bona sèrie.
Molt bona pel·lícula, ai, molt bona sèrie. De moment una temporada...
No, no sé. ja està renovada per la segona.
A l'estiu vindrà la segona, vale. A Disney Plus no sabem vale. quan, perquè
ara,
sempre triguen a estrenar.
M'està passant una cosa que no havia passat mai, que tinc com 3 o 4 sèries allà, saps? Pues... Vosaltres us deu passar el mateix, clar, evidentment.
Ens passa.
Però no, per exemple, ara estic, per exemple, tinc oberta, que no he acabat, la de la Ruta del Bacalao, que està... Ja ho sé, Pere. Jo crec que aviam sigui cap de setmana, perquè a més... Vas dir una cosa que és veritat, que costa arrencar, estàs d'acord o no? I a partir del final de la segona, tercer capítol, allò es desmadra ja.
Ja inverteixes molt en els personatges, és que te'ls estimes, sí. te'ls estimes. I a més, acaba-la perquè ara arribarà aquest diumenge a 3Player, arriba la segona temporada de Cardo, que tinc molta curiositat per veure què fan, perquè que la primera temporada fos una dona perduda a la vida, que patia un accident de moto, i aquesta segona comença amb ella... Home, això ja és la segona temporada, la gent
ja,
si no... Però la premissa té un punt de partida radicalment diferent i vull veure com ho porten.
Val, perfecte. Ah, com acabava la primera? Bueno,
home, però llavors
no
hi ha un
espòiler. No, res d'espòiler, res, no, fora.
Doncs però jo confio en la Clàudia Costafreda i l'Anna.
I després, que sàpigues que he tornat a reprendre Anatomia de Grey.
No n'he vist
cap. Per quina temporada?
I és que tinc un problema, que és que començo sempre pel començament una altra vegada.
Oh, és que és brillant les primeres temporades.
Sí, jo crec que
és del millor que hi ha.
Que les primeres, que després ja comencen una mica pel pedregar.
Sí, no, després jo sóc gran defensor de les primeres temporades i després de la temporada 10 a la 12...
Quantes?
A mi em va encantar. Actualment s'està regenerant una mica perquè han introduït nous...
Quantes temporades porten?
Estan a la 19a.
19 temporades.
Mira, et queden 400 episodis per davant.
400?
400 em porten. I la, ara, a la 19a temporada, l'Ellen Pompeo, que és la protagonista, la Meredith Grey, es roda només 8 episodis, marxa de la sèrie per fer altres coses, i han introduït nous residents que intenten revitalitzar les trames, i està prou bé, o sigui, està revifant una mica.
I a 20a?
Estan negociant contractes amb els actors per si el canal ABC d'Estats Units decideix renovar-la per una 20a temporada.
Mira, ja avanço de qui vindrà demà. Demà vindrà segurament un del protagonista i director... d'una de les sèries més aplaudides de la història de TV3. Ja està, és molt fàcil. Una de riure, que era molt de riure, que eren dos, que eren en Joel Joan i en... Ah, sí, en Joel Joan.
Ah, bueno, clar.
Demà en Joel Joan i el Joan Pere. Venen perquè demà presenten una obra de teatre que es diu Júnior, que està tenint molt èxit, molt, perquè diuen que fa molt riure i que tu passes la mar de bé, que, escolta, per això hem vingut a aquest món.
Sí, sí, i tant.
3 minuts i les 12, què?
Sí, que no, només afegir que vull seguir amb The Crown, que vaig començar el primer capítol i ja no me'n recordo i hauria de reprendre-ho.
De la primera temporada?
No, home, no, de la quarta, l'última aquesta que va sortir.
És que portes un endarreriment que podria ser la primera.
I també m'ha sortit com a recomendados Paca la Piranya.
Com Paca la Piranya?
No, com es diu allò?
Paquita Salas.
Això, Paquita sí. Salas.
No, no és el mateix.
No és, el
no
mateix.
És Paquita Salas.
Paca no, sí, a Netflix.
No, però Netflix el que li ha sortit a Netflix és Paquita Salas, perquè clar. Paca la Piranya no està a Netflix.
I és una genialitat que has de mirar. Sí.
Això, Paquita Salas.
Tu saps que el meu comiat de soltera va ser temàtic de Paquita Salas?
Ah, sí? Sí, que ho he de mirar pel pròxim dia que hagis vingut.
Pues, avui m'ho passaré. No sabia ni qui mirava i pensava, però quina bogeria, amb la Marga encara comentem que ben riure.
Em vaig disfressar de Paquita Salas.
No m'ho puc creure.
I vaig anar a Tarazona.
Estic fent.
Què?
Hem anat a la zona, sí.
Però què et passa, Palès?
No, no, què li passa a les meves amigues? Que
i veu menjar... Fantàstiques. Veu menjar el, com es diu, els torreznos?
Home,
el
i tant, sí,
tirarem
sí
algun tall o no?
El de la Mònica Usart, com a mínim, no?
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Descobreixen...
Avui tenim un gall aquí, permanent.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Que consti que ha avisat, pobreta, que avui seria un matí de galls i ens ha ofert aquest gall cap a quarts de vuit del matí. I, a banda dels galls, també tenim un altre so habitual en aquesta època, l'hivern, que és el de la tos. Oh, sí. Escoltem un fragment de la tertúlia d'ahir.
En este caso hablamos de una ley que ganaron las mujeres en la calle después de la sentencia.
¿Qué ha pasado? No lo sé.
Dijo que era una de las mejores leyes de la legislatura. La diseñó Juan Carlos Campo.
¡Otra vez!
Pero en la calle después de la sentencia. Juan Carlos Campo.
¿Está viu?
Sembla, sí, sí, semblava sí, un os salvatge, eh? Era el Samper, per tant.
Sí, una mica Samper. Ah, bueno, demà, Xavier Melero, Anna Gómez, Francesc Marc Álvaro, Xavi Domènech, Ramon Rubí, la tertúlia del món a recull, demà, com deien, Joel Joan, Joan Pera i les coses d'internet amb la Paula Carreras i amb l'Albert Lloreta. Demà ens hi posem, escolta'm, anem a dir amb la fresca, però no és la fresca, amb el fred que fotrà demà a les 6 en punt del matí. Gràcies per la...
Gràcies a tots.
Gràcies per la vostra companyia i per la vostra confiança. Bon